Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquest dilluns va ser el dia més plujós a Catalunya dels últims dos anys i mig, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. En concret, no plovia tant des del 23 de novembre de l'any 2021. La d'aquest dilluns va ser una jornada de pluja general i persistent, amb acumulacions de 20 a 50 litres per metre quadrat a gran part de Catalunya, més de 50 litres per metre quadrat a diversos sectors de la meitat nord del litoral i també del prelitoral i també al Pirineu Oriental. A més, trobem màxims de més de 100 litres per metre quadrat al tram final del riu Llobregat i zones pròximes al Vallès Occidental. En concret, es van assolir els 100, quasi 26 litres per metre quadrat a Viladecans, a la comarca del Baix Llobregat. Tot i això, tot i aquests bons registres de pluja, el decret per fer front a la sequera no es tocarà i la regada general de pluja que va afectar des de passat divendres a Catalunya doncs no ha servit perquè el govern afluixi. Ho ha dit la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, després de la reunió del govern català en funcions. L'aigua caiguda els darrers dies ha fet augmentar notablement les reserves hídriques a tot Catalunya, que en menys d'un dia han vist un increment de més de 7 hectòmetres cúbics. Els rius continuen abocant-hi molta aigua, fet que suposa un cop de puny a la sequera, si bé no es pot donar per acabada. El sistema Ter Llobregat, que era un dels més precaris, arriba gairebé al 20% a l'espera de l'arribada als pantans de l'aigua caiguda, sobretot ahir dilluns. A més, el conjunt de les conques internes han remuntat fins a arribar pràcticament al 18% les dades sobre aquesta sequera i el que diu el govern, les ha recollides la Yolanda Canales.
Benvinguda a la pluja, ha dit la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que amb tot ha deixat clar que encara no és el moment de revertir les restriccions. I això que l'aigua caiguda en les últimes hores ha fet incrementar les reserves. Així, per exemple, ja ho apuntaves, les conques internes es troben al 18,3% de la seva capacitat i els embassaments del sistema Ter Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com a Girona, al 19,28%. S'ha de tenir en compte que a principis de març les conques internes estaven al 14%. I a tot això s'ha d'afegir que el nivell dels pantans encara podria augmentar més els propers dies, però Pla ja ha insistit en que no es basaran només en una dada concreta.
El 25%, aproximadament, 23, 24, 25%, era un canvi substancial, un canvi important a on ens trobàvem. Però també va dir el conseller que no ens podíem basar només en una dada concreta, no ens podem basar només en la xifra de... en aquest tant per cent de reserves dels embassaments, perquè evidentment no és el mateix tenir unes reserves d'aigua en el que es preveu un mes humit que tenir unes reserves d'aigua en mesos extremadament calorosos...
Segons Plaja, s'ha de tenir clar si aquestes pluges es poden repetir a curt i mig termini. Té poc sentit afegit fer un pas endavant si s'han de fer dos enrere. La portaveu del govern també ha dit que seria precipitat dir ara quan Catalunya podria sortir de la situació d'emergència per sequera.
Gràcies, Yolanda. Sapiguem doncs com està el temps de cara a les pròximes hores. Doncs mira, no esperem un dimarts passat per aigua com ahir, però sí que descarreguen alguns xàfecs puntuals a pràcticament tota Catalunya. Durant el matí la pluja ha estat més continuada i més sovintejat més a les comarques de Girona i també del Pirineu i el Prepirineu. L'ambient continua fresc a tota Catalunya amb temperatures a primera hora entre les 9 i 14 graus a pràcticament totes les comarques. A la tarda continuaran els ruixats al centre i al nord del país i també se n'esperen al prelitoral de Tarragona i punts de la Catalunya central. Moment ja per conèixer com estan les carreteres, la xarxa viària, amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. Algunes incidències en aquesta xarxa viària, per exemple, l'autopista B23 a la zona del Papiol, hi tenim unes obres, hi ha dos carrils tallats, en aquest cas en sentit Barcelona, hi ha aturades puntuals, a quilòmetre i mig en aquest punt de la B23, Papiol, en direcció Barcelona. Relativament a prop, però ja a l'autopista AP7 a Castellbisbal, hi teníem un accident, en principi ja resolt, però encara hi ha aturades de 3-4 quilòmetres a la zona que arriba des de Sant Cugat del Vallès, passant pel Papiol i arribant fins a Castellbisbal. Això a AP7 i en sentit sud, en sentit Tarragona. A més, també parlem d'una ronda de dalt molt plena en sentit Llobregat a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tornem a la seu del govern català i Holanda. El govern, l'executiu, tot està en funcions. Ha tirat endavant avui algunes iniciatives cridades a la polèmica. Per exemple, ha aprovat una oferta d'ocupació pública de quasi 10.000 places per aquest 2024 i també, atenció, ha beneït l'acord amb els sindicats d'educació i amb els sindicats de justícia.
El govern treu pit perquè s'han revertit definitivament les retallades al personal docent. Tot plegat havia quedat en l'aire perquè no s'havien pogut aprovar els pressupostos, però l'executiu ha trobat la fórmula per tirar-lo endavant, segons la portaveu del govern. Amb aquest acord, en tot cas, es recuperen els sexennis, també s'equipararà el salari dels professors tècnics de formació professional i del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i es reduiran 2 hores lectives per als majors de 55 anys en 2 anys. Aquest dimarts, així mateix, s'ha aprovat l'acord que es va arribar amb els sindicats de presons, que contempla millores salarials i laborals dels treballadors de centres penitenciaris i que tenen un cost d'uns 30 milions d'euros. I això s'ha d'afegir que s'ha aprovat l'oferta pública d'ocupació ordinària de la Generalitat per al 2024 amb 9.000 places. Una pluja d'ofertes, però que, segons la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja, res té a veure amb el fet d'estar en campanya electoral.
Cap mena de motivació electoral. Tot el que avui s'ha aprovat, evidentment, és d'acord a llei. Haguéssim pogut poder-ho fer diferent en el moment en què s'haguessin pogut aprovar els pressupostos, però aquí només hi ha un únic objectiu clar, que és millorar l'acció pública i les condicions del personal públic.
L'oferta d'ocupació pública també inclou un creixement extraordinari de 900 places de l'escala operativa del cos de Mossos d'Esquadra.
I mentrestant, la campanya de les eleccions del 12M reclama el seu protagonisme, que els primers dies li ha robat Pedro Sánchez amb el seu període de reflexió sobre si continuava o no a la presidència del govern central. En aquest sentit, avui ja s'ha confirmat que Sánchez s'incorpora a la campanya catalana i ho fa amb tots els ets i uts. Serà dijous en un acte a Sant Boi. Què més destaquem de la jornada d'aquest matí?
I a l'espera de Pedro Sánchez, el que ha fet Salvador Illa és assistir a la presentació de la seva plataforma, sí, formada per personalitats de diferents àmbits que li donen suport. Unes 150 persones, entre elles el cantautor Joan Manuel Serrat, la directora de cinema Isabel Coixet o el presentador Jorge Javier Vázquez, volen, asseguren, un president que representin el conjunt de la ciutadania, que uneixi i que no divideixi. I Salvador Illa ha reivindicat la política serena i respectuosa.
Aquest estiu, no? D'una política més reposada, més serena, respectuosa, amb tots, contundent, com ho ha de ser, per exemple, amb els discursos d'odi, que no ens agraden, no us movem i us combatrem amb contundència, i orientada a arribar a acords amplis. Aquest és el nostre plantejament d'aquí al 12 de maig. No?
Per la seva banda, el candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha dit que el president de la Generalitat i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès, vol tornar al 2012 amb el referèndum, mentre que el candidat de Junts, Carles Puigdemont, vol tornar a la DUI. En tots dos casos, diu, es tracta de continuar amb el processisme perquè és el seu modus vivendi.
I és veritat que la ciutadania demana una nova etapa, però els polítics irresponsables que tenim a l'esquerra i al nacionalisme a Catalunya volen continuar amb el procés, perquè per ells és un gran negoci, perquè darrere del procés doncs, hi ha subvencions, entitats, grans partides econòmiques i pressupostàries per finançar tot això. Per ells és un gran negoci, però per Catalunya és una ruïna.
I el cap de llista d'Esquerra a les eleccions, Pere Aragonès, ha criticat les propostes en matèria de finançament de PSC i Junts. En el cas del PSC, perquè en el seu moment va renunciar al Consorci Tributari, i en el cas de Junts, per estrafolària.
I després hi ha Junts fent una proposta, si em permeten, una mica estrafolària, en el sentit de que si apliquéssim la proposta de Junts, que diuen que el que volen és agafar allò que no ha executat l'Estat i restar-ho del deute, ens quedaríem 10.000 milions per sota del que Esquerra Republicana ja hem aconseguit.
I el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha donat suport als joves de Sacabat que han pogut fer un debat a la Universitat Pompeu Fabra, tot i els intents d'alguns radicals per impedir.
I els responsables que ara estiguem en campanya electoral són els comuns i el complex lúdic i turístic del Hard Rock que s'ha de construir a les comarques de Tarragona, molt a prop de PortAventura. Els comuns no estaven d'acord amb aquest projecte i van tombar els pressupostos per aquest 2024 que ens ha portat al període electoral en el que estem hores d'ara. Doncs a dia d'avui, els partits continuen dividits sobre el projecte del Hard Rock, que segueix encallat, com t'explica l'Adrià Mascorda.
Més d'una dècada després que el Hard Rock anunciés la intenció de construir un complex d'oci amb casinos a tocar a PortAventura, el projecte continua encallat en tràmits administratius i dividint els partits. La cap de llista del republican Raquel Sanz assegura que no és el model de RC.
No tenim cap complex en dir que no és el nostre model, que nosaltres apostem per un turisme de qualitat, un turisme que deixi ingressos al territori, que aposti pels productes de proximitat.
D'altra banda, la cap de llista del PSC, Rosa Maria Ibarra, defensa que se segueixin els tràmits com en qualsevol altre projecte.
No, nosaltres creiem que el territori ho demana. Recordem que hi va haver una trobada doncs, del teixit econòmic, social i d'alcaldes de les nostres comarques que demanaven aquesta inversió o aquest projecte el 2022 i, per tant, creiem que les coses no han variat. Creiem que aquesta possibilitat hi és i creiem que l'hem d'aprofitar.
Per la cap de llista de Junts, Mònica Sales, hi ha motius polítics evidents que han impedit que Hard Rock s'hagi desenvolupat i afirma que hi ha hagut un retard voluntari en el projecte.
Això ja venia d'un pacte de pressupostos de l'any passat. Nosaltres som experts en saber la poca capacitat que té de compliment d'acords al govern. Per a nosaltres, aquest final de legislatura és evident que ha estat marcat pel projecte de Hard Rock d'una manera molt irresponsable.
Així doncs, les formacions tenen també perspectives diferents sobre l'impacte que tindrà el projecte en el pròxim cicle polític. En diferent grau, Ciutadans, PSC, CUP i Junts creuen que pot marcar l'agenda. En canvi, Comuns, RSI i Vox tenen més dubtes sobre la importància que agafen el pròxim mandat.
Gràcies, Adrià. I ara fes atenció a aquesta notícia econòmica i la transcendència que pot tenir en els pròxims dies i les pròximes setmanes. El BBVA ha reconegut aquest dimarts que estudia una fusió amb el Banc Sabadell, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En aquest sentit, l'entitat basca explica que ha traslladat interès al president del Consell d'Administració del Banc Sabadell per iniciar negociacions per explorar una possible fusió entre dues entitats. A més, el BBVA explica que ha nomenat assessors per tal d'estudiar tot aquest operació. Els dos bancs ja van estudiar una fusió el 2020, però les negociacions es van acabar trencant. A les dues del migdia, les accions del Banc de Sabadell pugen un 6,22% fins als 1,84 euros, mentre que les del BBVA cauen un 5,09 fins als 10,3 euros. Avui ens estem fixant com el soroll omnipresent a les nostres ciutats i en el nostre dia a dia pot causar i agreujar malalties, inclosa la pèrdua auditiva, com ha denunciat l'Organització Mundial de la Salut. Destaquen estadístiques que mostren com l'excés de soroll afecta la salut i el benestar diari de pràcticament totes les persones. Per exemple, un estudi revela que el 33% de la població experimenta estrès i ansietat a causa del soroll, especialment les dones i les persones de 35 a 49 anys. A més, el soroll interfereix amb la concentració i causa problemes auditius com abrunzits. Arran en COPE Catalunya i Andorra, el doctor Xavier Galindo ha detallat al Ricard Álvarez com és viure entre el soroll i que és un fet que castiga doncs, pràcticament a tot el nostre sistema de salut.
El soroll afecta tant en el treball com a l'oci, amb aproximadament el 20% dels catalans exposats a sorolls forts en els seus llocs de treball. L'impacte del soroll al dormir també és significatiu, amb 3 de cada 4 catalans reportant dificultats per a dormir a causa del soroll, especialment les dones i les persones grans. Aquest problema afecta la qualitat de la son, el rendiment laboral i la salut en general, poden fins i tot contribuir a problemes cardiovasculars a llarg termini. El doctor Xavier Galindo ho ha explicat avui a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Si ja viu en un lloc on hi ha molt soroll i no pot dormir a la nit, doncs imagini's els problemes que podem tenir. Amb això hi ha un estudi molt interessant que els adults, es calcula que el 40% dels adults tenen algun tipus d'afectació pel soroll. No sols per auditiva, sinó que també hi ha molta gent que es queixi d'insomni, d'increment de l'estrès. Sí, sí. Inclús hi ha algun article que parla de problemes cardiovasculars que es poden anar agreujant.
I és que els 65 decibels ens els hem de marcar com a límit per conservar en el temps una bona salut auditiva, intentant no passar de els 85 decibels o no arribar al 100, que ja ens faran una afectació permanent.
Ens hem de preocupar a partir de 85 decibels, que és el que diu l'OMS, que és el que afecta l'audició. 85 decibels, que seria el soroll d'una moto, d'aquelles que van pel carrer de les motos, aquelles petites... Però això són 85 decibels. A partir d'aquí, si aquest soroll és constant i continu, ens pot lesionar les cèl·lules ciliades internes. Un altre, a partir dels 100 decibels, que seria el soroll d'una sirena, de cotxe, d'una bocina, aquests sorolls poden donar lesions directes. A partir dels 100 decibels ja podem tenir lesions directes. Lo recomanable és no pujar dels 65 decibels, que sigui la conversa que habitualment hi ha en una cafeteria amb no massa gent.
La salut mental també es veu afectada, amb un de cada 3 catalans experimentant irritabilitat, ansietat i agressivitat a causa del soroll excessiu. En resposta, diverses associacions han instat els ajuntaments a fer complir les normatives per a reduir el soroll en els entorns residencials i millorar així la qualitat de vida de les persones.
Viure amb excés de sorolls, viure amb excés de decibels, avui n'estem parlant aquí a COPE Catalunya i Andorra. N'hem parlat molt d'aquesta problemàtica a la ciutat de Barcelona, però d'altres ciutats, d'altres capitals de província, doncs també el sofreixen. Per exemple, a Lleida tenen carrers molt i molt sorollosos. Una enquesta diu que un 23% dels veïns de la ciutat resideixen en carrers on la contaminació acústica diurna supera el límit permès. Ramon Víctor Moreno, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tu ets portaveu de la plataforma contra el soroll i l'incivisme. Aviam, la situació a Lleida, a Barcelona, és molt preocupant en moltes zones. A Lleida, el dibuix que fa aquest estudi també és preocupant en quines zones, sobretot?
Bueno, sobretot tenim zones molt tensionades, sobretot la zona alta, que és una zona on s'acumula molt la restauració i l'oci nocturn, que és una zona de tota la vida. I després també ara està apareixent, degut a aquest fet que s'està donant, que cada vegada s'està traient els cotxes dels carrers, ampliant voreres, doncs a moltes zones s'està convertint l'espai públic en espai privat a ús de l'hostaleria, sobretot, no? Ah. I, per tant, aquesta zona que es donava en zona molt concreta s'està estenent per tota la ciutat.
Quines mesures concretes proposeu vosaltres per reduir la contaminació acústica i també l'incivisme, que tot va molt relacionat, sobretot amb l'oci nocturn, Ramon?
Sí, a veure, nosaltres el que volem és poder viure i conviure en aquesta zona, no? A casa nostra, no? Llavors el que volem és que realment hi hagi una inspecció i un control efectiu de les activitats. Vull dir, ens trobem en locals a la nit funcionant amb portes obertes, incompliment d'horaris, caducitat de les llicències, vull dir, hi ha tota una sèrie de deixadesa que ve donada per l'administració i en concret de l'Ajuntament de la ciutat de la nostra ciutat, doncs que no hi ha un control, falta recursos, penso que també falta formació i també recursos tant als tècnics municipals com a la Guàrdia Urbana per poder fer controls, el controlar les terrasses i els vetlladors, perquè no només és qüestió de sorolls, també tenim problema d'emissions d'olors i de fums, que també això a vegades no se'n parla, però també és una mena de contaminació que perjudica. Demanem campanyes de sensibilització, però realment de sensibilització, que realment sensibilitzi la població, i després també que, sobretot, que es tingui en compte el soroll i la contaminació acústica a l'hora de planificar la ciutat. Perquè quan una vegada s'ha instal·lat un local o s'ha donat un permís, és molt complicat el treure. Per exemple, el carrer que jo visc, que és el carrer Sant Martí, que és zona alta i zona de restauració, a cada portal hi ha un restaurant. Això és inassumible. Clar, una cosa és que pugui haver, és a dir, ningú va en contra d'aquestes persones que es puguin guanyar la vida, però el que no pot ser és que se la guanyin a costelles de la salut dels que hi vivim, no? Mm-hmm. I una cosa que també volia comentar, si no et sap greu, és el fet, no?, que això ve arran de la pandèmia. Vull dir, nosaltres vam sortir la plataforma a partir del 2011, del setembre del 2011, del 2011, bàsicament perquè durant la pandèmia es van prendre unes mesures doncs excepcionals, que bueno, fins a cert punt es podien entendre, perquè el tema de la restauració doncs no tenien l'aforament complet a l'interior dels locals, però ara ens hem trobat que s'ha acabat, tenen el 100% d'aforament dins del seu local i no s'han revertit aquestes mesures excepcionals que donaven plena llibertat a ocupar voreres, ocupar l'espai públic.
L'espai de la via pública. La resposta de l'Ajuntament, Ramon, no us acaba de satisfer, no? No s'han pres mesures i decisions adequades per revertir la situació, entenc.
Nosaltres, amb l'antic consistori, perquè nosaltres hem viscut un canvi de consistori, antigament hi havia Esquerra Republicana amb Junts, vam fer un treball des del Consell de Ciutat, jo mateix el vaig liderar, per tal de parlar de l'espai públic. Es van prendre mesures, van vindre unes eleccions, tot això s'ha transmès tota una sèrie de mesures i propostes que volíem parlar amb els tècnics, perquè a millor nosaltres també proposem coses que no es poden fer, la realitat si ho com dita, però el que ens trobem és bones paraules, el sí, però suposo que està o en un calaix o està sota el munt de paperassa, no? I llavors, lògicament, doncs, hem parlat diverses vegades amb l'Ajuntament, que sí, que entenen, que sí, però jo penso que aquí no hi ha
mesures sobre la taula concretes, no? A més, clar, al final, Ramon, el que sol passar és que sempre es culpabilitza el local d'oci nocturn o el restaurant, quan a vegades la problemàtica no està dins del local, sinó que està fora, que està al carrer. I això és competència ja de les autoritats municipals, de l'Ajuntament, de l'Urbana,
sí,
no?
Sí.
Ramon?
Això sí, sobretot aquí, però jo penso que aquí hi ha també un tema important. En quant a la restauració, si l'espai públic es converteix en un espai privat on ells fan negoci, alguna responsabilitat també hem de tenir de com es manté doncs una mica el civisme en aquests espais, i per tant no es poden expulsar les responsabilitats dels restauradors, mm-hmm. perquè estan convertint l'espai públic en un espai privatiu on no tothom, és a dir, tenim espais de la ciutat on per sentar-se és de consumir. Això fa que l'espai sigui excloent, perquè no tothom pot consumir, no tothom té per què consumir, per tant no es pot seure en una plaça perquè està plena de cadires o en un carrer, perquè sí. no hi ha bancs, perquè el que hi ha és taules i cadires. I en quant a l'oci nocturn, doncs també hauríem de tenir alguna responsabilitat, sobretot en el tema del soroll, perquè vull dir, són clients seus que s'acumulen a fora, no haurien de deixar que s'acumulessin els clients, surten a fumar, a consumir. Això deixa també molta brutícia. També s'haurien de fer responsables, que quan sortim a les 9 del matí de casa o a les 8 del matí de casa ens trobem tot de burilles i elements consumit, i això els restauradors i els propietaris de l'oci nocturn s'haurien també de fer responsables, i l'Ajuntament els hauria d'obligar a fer-los responsables.
I Ramon, i els clients també, eh? Els clients també tenen bona part de responsabilitat. No oblidem això, que l'incivisme és com generalitzat.
Estic totalment d'acord.
Ramon, se'ns ha acabat el temps. No podem estar més estona parlant amb tu de la situació de l'excés de soroll a la ciutat de Lleida, que és una problemàtica que s'extén arreu de Catalunya i en altres punts d'Espanya. Però bé, aquí queda la vostra denúncia. Esperem que l'Ajuntament es posi a treballar decididament per intentar conciliar el que és el divertiment de la nit i també el respecte al descans dels veïns que necessitem. Ramon, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
A vosaltres. Vinga, gràcies.
En fi, l'etern problema, l'etern dilema de la diversió nocturna, l'oci nocturn i també el descans que mereixen els veïns, ja sigui Barcelona, sigui Lleida, Girona, qualsevol altre punt de Catalunya. Els ajuts o subvencions sempre cap al mateix costat. Aquesta és la queixa que les entitats a favor del bilingüisme a Catalunya han enviat davant d'un nou tracte de favor, diuen, de la Generalitat. Ho explico després d'aquest bloc de publicitat. Bones recomanacions de 2 minutets.
Del clàssico.
I ara los jugadores del Madrid celebran en el fondo
a un clásico europeo.
La semana grande del Madrid, semifinalista.
Vaya semana.
Y liga en el bolsillo.
El Madrid ahora a por la Champions. Siguiente parada, vencer al Bayern de Múnich en las semifinales.
Venga, vamos, 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 vamos.
Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Bayern-Real Madrid.
Cómo mola.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo. Hasta el 9 de mayo tienes 3x2 en más de 3.500 productos, como en el Activia Cremoso Pack de 4. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Válido en hipermercados, market, web y app. Y además descubre cada día tu regalo en la app Mi Carrefour. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
El próximo 17 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General. Si eres accionista, participa y gana más dividendo. Si se alcanza un quórum de al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional. Un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a www.iberdrola.com. 17 de mayo, Junta General de Accionistas de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et comentava, les associacions que aposten per la igualtat del català i el castellà a Catalunya lamenten que un cop més la Generalitat deixi de costat una de les opcions. I és que avui hem conegut que el govern donarà una gratificació als influencers que facin continguts només en català. Cada any es concediran 24 beques amb un import de 300.000 euros, Yolanda.
En concret, per abecar aquests influencers, la Generalitat destinarà 312.000 euros. 8 de les beques serviran per a fer 18 vídeos en 2 anys i 16 per a 9 vídeos, també en un plaç de 2 anys. I es tindrà en compte no només la qualitat del projecte, sinó també els continguts, especialment esports, cultura, llengua o els continguts educatius. Aquest és un dels objectius del Pla Nacional per la Llengua, que el català tingui molta més presència a internet i en especial a les xarxes socials, d'aquí que la Generalitat tiri d'influencers. Per la presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, Ana Losada, es demostra que les subvencions que otorga el govern depenen només de les polítiques nacionalistes i de l'ús d'una sola llengua.
Pues solamente podemos decir que nos gustaría que alguien contabilizara todas las subvenciones que se dan para aquellos que decidan usar el catalán en sus actividades económicas, sociales, culturales, educativas, literarias, etcétera, ¿no? Al final, esto demuestra que para la Generalitat las subvenciones dependen exclusivamente del uso de una de las dos lenguas oficiales y una de las dos lenguas de los catalanes y el seguimiento de sus políticas nacionalistas.
Així mateix, el Departament de Cultura també ha creat una nova línia de subvencions per a l'edició i distribució de publicacions periòdiques de temàtiques culturals en català o occità. Aquests ajuts donaran cobertura a les despeses d'edició i distribució de publicacions en format paper i digital. La dotació màxima prevista per aquesta línia és de 600.000 euros en 2 anys.
Molts cops pensem en com serà el futur. Cotxes voladors, més intel·ligència artificial, però i la sanitat, per exemple, com seran els hospitals? Doncs fixa't bé el que t'explica la Mar Puerto.
Doncs l'hospital del futur diuen que serà sense pacients. Atenció sanitària personalitzada, telemàtica i basada en dades. Així ho indica un informe que preveu que l'any 2035 l'atenció sanitària serà hiperpersonalitzada, digitalitzada i alimentada per la intel·ligència artificial. El Juli Climent és director de l'àrea d'intel·ligència artificial d'Això i ens explicava així que la tecnologia serà clau en el disseny dels futurs hospitals i com serà precisament aquest hospital.
A l'hospital del futur el que hi anirà seran els pacients que realment no s'ha pogut fer un acte preventiu realment important. No? Al final, el que estem parlant, quan parlem d'un hospital sense pacients o sense saturació de pacients, és que tindrem una sèrie de tecnologies que estaran enviant dades, no? Pues tothom té un mòbil que està enviant dades constantment, que de manera personalitzada analitzaran els comportaments de les distintes variables de salut rellevants de cada pacient. Llavors, el que passarà serà que, en comptes d'esperar-nos a que aparega un efecte advers, una patologia, abans de que això passe, ja tindrem determinats indicadors que avisaran al pacient que igual el que ha de fer és anar al metge. Llavors, abans de produir-se l'infart, doncs ja tindrem un avís, per dir-ho d'alguna manera.
Per tant, segons aquests càlculs, la població estarà més sana i quan passi algun efecte advers no serà tan greu ni caldrà una hospitalització tan severa com pot ser a dia d'avui. Un mecanisme que també permetrà que no es produeixin aquestes saturacions a les que, malauradament, ja estem acostumats.
D'una banda, el pacient mateix, amb uns algoritmes que s'entrenaran amb les seves dades personals, doncs tindrà unes mètriques que estaran personalitzades completament. És a dir, a lo millor nosaltres sabem que no és el mateix, els infarts no se presenten de la mateixa manera en un home que en una dona, no? Doncs podrem afinar, per exemple, fins a la persona. I a nivell d'evitar les saturacions, doncs, també significarà que el metge tindrà accés a totes aquestes dades i podrà també ser partícip de les accions preventives que significaran, doncs, que un pacient no arribarà a aquest nivell d'hospitalització tan greu i tan elevat que es pot produir en alguns casos.
Així doncs, la idea seria que fos l'hospital qui vagi al pacient i no al revés. Uns canvis, unes innovacions que no sabem clarament si finalment seran una realitat, però que deixen en l'aire una idea i per com avança tot plegat, no és d'estranyar si acaba sent així.
I quina és la millor manera d'aprendre i d'educar un nen o una nena? No hi ha una fórmula universal per tal que per l'educació, però sí que existeixen iniciatives que proposen noves maneres de fer-ho. En aquest cas estem parlant de les escoles visuals, unes escoles que aposten per una educació basada en la imatge i no tant en el text com tradicionalment estem acostumats. Qualsevol escola es pot convertir en una escola visual, només ha de presentar la seva candidatura. D'aquestes escoles visuals hem parlat darrere en COPE Catalunya i Andorra amb els promotors d'aquesta iniciativa i el Roc Solà.
Doncs sí, Carlos, aquesta iniciativa fa que els nens i nenes d'aquest país es puguin desenvolupar a la seva manera, ja que aquesta escola visual ens apropa a una educació molt més inclusiva que té en compte cada nen per separat. És un paraigua encara més gran que la inclusió a les escoles normals i per aquest mateix motiu cada nen pot créixer com ell vulgui. Míriam Reyes Oliva, directora de les escoles visuals, ens detalla el significat de la terminació visuals a les seves escoles.
Es que lo visual es un lenguaje universal, ¿no? Ajá. Nosotros podemos hablar en diferentes lenguas, pero sí que los dibujos, las imágenes, pueden conseguir comunicar y superar todas las barreras, ¿no? Entonces lo que hacemos es que los coles se llenen de visual para que todos los niños, sobre todo los pequeñitos, los que todavía son prelectores, los que a lo mejor tienen desconocimiento del idioma, pues puedan comprender la información.
Els alumnes cursen les mateixes assignatures que una escola normal i corrent, però amb aquest gir visual i inclusiu per a potenciar la seva capacitat d'aprenentatge. Aquestes escoles estan distribuïdes per tot Espanya i a Catalunya en tenim una, el Col·legi Alfagame, situat a la zona franca de Barcelona. Els professors han de passar també per un procés per a saber com realitzar aquest tipus d'educació i la mateixa organització de les escoles visuals els facilita un curs del voltant de 2 hores perquè aprenguin a ensenyar d'aquesta manera. Míriam Reyes Oliva ens concreta quins alumnes poden beneficiar més d'aquest nou tipus d'educació.
¿A quién va a beneficiar muy, muy específicamente? Pues niños que tengan un desconocimiento del idioma por cualquier motivo, niños que tengan cualquier necesidad de apoyo a nivel educativo, niños que tengan un diagnóstico que ya sepamos que funciona mejor lo visual, ¿no? De alguna forma para ellos es una necesidad, ¿no? Y ahí sí que hablamos de integración. Y lo que estamos viendo es el beneficio que tiene que eso no solo se dirija a un alumno en concreto, sino que sea el día a día del colegio.
Un cop l'any, aquesta iniciativa obre inscripcions per a les escoles que es vulguin sumar al projecte i aquest any se'n podran afegir fins a 30, degut a que la Fundació Orange ha apostat per aquest projecte.
Saludo ahora a Susana Atencia, que es profesora de uno de estos centros acreditados como escuelas visuales. Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, pues mira, muy interesante esta iniciativa de las escuelas visuales porque es favorecer la educación inclusiva, que es el gran objetivo. ¿Qué te parece el proyecto a ti, Susana? Cuéntanos.
Pues el proyecto a nosotros a nivel personal nos ha encantado. Creemos además que es un proyecto que debería ser accesible a todos los niños y niñas, sobre todo con necesidades educativas especiales, porque al final lo que es bueno para un niño con necesidad educativa especial es bueno para todos.
Claro.
Entonces pensamos que tendría que ser más accesible al resto de colegios. Se debería invertir más en este tipo de proyectos.
¿Qué ventajas supone este proyecto para alumnos y también para vosotros, profesores, que tenéis que estar, creo que, implicadísimos en la cuestión? Cuéntanos.
Claro. Bueno, a nivel educativo ha sido una evolución constante durante este año de formación. Han sido 7 herramientas, las herramientas que hemos implementado en el centro. Ha tenido una gran repercusión en positivo con los niños con necesidad educativa, como puede ser los niños con autismo, los niños con déficit de atención. Ha sido importante porque al final les ayuda a organizar, a planificar, que al final es el problema que tienen los niños, sobre todo con TDAH, ¿no? Con TDAH es con trastorno del déficit de atención, la planificación y organización. Entonces ha sido una evolución a nivel curricular, ha sido una evolución muy positiva a nivel personal y ya os digo, debería claro. ser accesible para todos.
Muy bien, y como profesores, que es tu caso en concreto, Susana, ¿qué tipo de formación habéis recibido para poder implementar estos cambios que tú consideras importantes en el mundo de la educación?
Bueno, pues al final educación no nos habla mucho de inclusión, pero es cierto que contamos con muy pocos recursos. Nosotros hemos recibido formación por parte de escuelas visuales durante todo el curso. Uh-huh. Hemos tenido reuniones muy periódicas de formación. Esa formación ha ido en cascada. Esa formación se nos da. Yo en este caso soy orientadora de CRA Guadalhorce, que pertenece a Fundación Victoria de Málaga. Esa formación se nos da a nosotros se la damos al claustro y además la vamos implementando una a una dentro de las aulas. Lo bueno y positivo que tiene es que los niños y niñas son partícipes de su propio aprendizaje. Entonces, claro, siempre es mejor, claro, más positivo.
Claro. ¿Qué perfil de niños tenéis en vuestra escuela que habéis tenido que adaptaros a ellos, Susana?
Sí, bueno, el perfil de nuestra escuela, tenemos yo pertenezco a cuatro colegios de Fundación Victoria, CRA Guadalhorce, 3 de ellos son rurales, entonces el perfil es muy variado. Tenemos un colegio en la costa, justo en Mijas, donde el tránsito de personas de fuera que vienen y se inscriben en los colegios son muy abundantes, son perfiles muy diferentes de todo tipo de idioma y cultura, con lo cual al final implementar esta herramienta para ellos ha sido muy importante, organizarlos en tiempo y en espacio sin tener y darles autonomía, sin necesidad de preguntar en un idioma que no conocen, ha sido fundamental. Luego tenemos muchos niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Cada vez las aulas están más llenas de estos niños, ¿no? Y necesitamos de muchas más herramientas, ya que contamos con la formación. Uh-huh. Al final, por mucho que nos queramos implicar, pero no todos somos clínicos. Vale. Entonces, claro, contamos con esa dificultad y al final herramientas visuales ha sido una vía de escape para nosotros. Uh-huh. Esencial, ¿no? Este año esencial.
¿Cómo fue la iniciativa, el objetivo de implicaros en este proyecto de escuelas visuales, Susana, ya para finalizar?
Bueno, mira, ya para finalizar os cuento un poco también a modo personal. Yo fui una niña no diagnosticada de pequeña, una niña con necesidades educativas especiales, que antes no existía esa modalidad. Tengo TDAH, pero fue diagnosticado ya en la edad adulta. A mí me hubiese gustado que haber aprendido, ¿no?, de la manera que ahora enseño. Es la gran oportunidad que me ha dado Escuelas Visuales, ¿no?, el poder enseñar como no pude aprender. Entonces, para mí ha sido un reto personal importante a todos los niveles y el perfil, al ser tan variado, la verdad que ha sido muy productivo. Ha sido un año donde lo hemos disfrutado muchísimo porque al final aprendemos de una forma muy divertida y enseñamos de una forma muy divertida y donde de verdad, bajo un proyecto, se trabaja la inclusión.
De acuerdo, pues Susana Tencio, muchísimas gracias por tu testimonio global de las escuelas visuales y particular en tu caso, que eras una persona que necesitaba esta atención especial y que, bueno, has salido adelante porque se puede salir adelante cuando tienes algún tipo de dificultad para seguir creciendo en el mundo de la enseñanza. Susana Tencio, profesora, gracias, buenas tardes y suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos.
Rectes a final del migdia, COPE Catalunya i Andorra, com sempre. Ja tenim aquí a punt el Joan Batllori amb el seu abans d'Esports COPE, que arribaran, com sempre, a les 3 i 5. I amb aquesta sintonia el saludem. Bona tarda, Joan.
Bona, Carlos.
Aviam, ara sí.
Hola, Carlos.
Ara sí,
sí,
aquesta forta veu, aquesta veu forta i potent del Joan Batllori, que quedava molt i molt lluny. Aviam, Esports COPE 3 i 5, ressaca del partit d'ahir del Barça, i què més, aviam.
Doncs sí, el Barça que li va guanyar 4-2 al València en un partit força estrany, marcador que li serveix al Barça per recuperar la segona plaça, 2 punts per sobre del Girona. Aquest dissabte, recordo, Girona-Barça a Montilivi. Lewandowski va fer un hat-trick, va ser un partit amb molts errors individuals i també amb polèmica, que analitzarem de seguida, i farem la prèvia ja del Bayern-Real Madrid, partit d'anada de les semifinals de la Champions, el partit que juga aquesta nit a partir de les 9. És un partidàs entre dos dels grans equips, dos dels grans clubs del futbol europeu. Demà, la segona semifinal, anada entre el Dortmund i el PSG. A l'Espanyol, dic que s'ha lesionat Pol Lozano, estarà unes 3 setmanes de baixa. En bàsquet, cita important també avui, Olympiacos-Barça, és el tercer partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga, la sèrie està empatada a 1, i també avui molt pendents del tennis, de l'Open de Madrid, avui jornada de vuitens de final, juga Alcaraz el seu partit a partir de les 4 de la tarda i a partir de les 9 disputarà el seu partit Rafa Nadal.
Tot això, com cada sempre, a partir de les 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Nosaltres, abans d'acabar, us tornem a recordar aquesta notícia econòmica que hem conegut fa uns instants. El BBVA estudia de nou una fusió amb el Banc de Sabadell. L'entitat basca s'ha dirigit a la catalana per mostrar el seu interès en iniciar negociacions. Ja ho ha comunicat també a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Fins aquí l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continua la informació. Pilar García Muñiz ens segueix explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé. Bona tarda.
Línia editorial.
Cadena COPE.